Tenim l'Albert Martín i avui no ve a fer emes, però li dic a l'Albert Martín que vingui, sisplau.
Hola, bona nit.
Què tal?
Com esteu?
Albert Martín, bona nit.
Molt bé, tu?
Molt bé.
Perquè avui vens de periodista seriós.
Avui sí.
Avui sí,
va.
Pobre de mi, pobre de mi, com esteu?
Seriós i prestigiós. L'Albert Martínez, a banda de comentarista d'aquest programa des de fa 4 temporades...
És folclòric.
És periodista dels bons d'economia del diari Ara. I ahir el Ramon Besa i l'Antoni Bassa ja van comentar una informació del País, Laia,
sí,
que parlava d'economia. Anem a buscar, expliquem la notícia i l'Albert Martínez ens dona 4 claus per entendre-la.
Informació que ha publicat el País, firmada per Dani Cordero. En aquesta informació, el País explica que el Barça va demanar l'estiu passat un préstec de 140 milions d'euros a 2 fons d'inversió d'Estats Units. Seria un préstec de 90 milions i un altre 50. A diferència, expliquen en aquest article, el que seria un crèdit d'un banc, les condicions del Barça, pel Barça són bones. En principi, és un préstec de 140 milions amb un interès baix, de menys del 2%, i que aquests fons d'inversió no haurien demanat al Barça garanties de compliment de pagament. Diríem, per tant, que en general les condicions d'aquest fons d'inversió serien més bones que les d'un banc. El temps d'aquest crèdit és de 140 milions, no? De 5 anys.
5 anys.
Segons l'article, el Barça té... pot tornar tots els diners l'últim any, el cinquè any, amb els interessos, que això permet al Barça, diríem, que ha fitxat o ha comprat una mica de temps per ell poder anar equilibrant les balances i intentar, doncs, perquè ho han de tornar tot l'últim any, no ho han de tornar any a any, si volen.
Clar, aquesta qüestió, avui hem vist alguna piulada de Víctor Font, per exemple, demanant una mica més de transparència. El Barça això no ho ha explicat públicament, ho ha confirmat un cop ha sortit la notícia, però no n'ha fet una nota de premsa, no ha fet una presentació d'aquest fet. El Barça estava demanant un crèdit. No sabem quina és la lletra petita, però sí que sabem l'operació fins on coneixem, i l'Albert Martín, que controla el tema, ens pot donar una mica de llum pels que a casa diuen, bé, però això és bo o és dolent? Això implica que el Barça està malament o que el Barça ha fet una cosa molt ben feta i innovadora? A veure, d'entrada, té inconvenients o explica'ns aquests avantatges. Tot el que té avantatges té inconvenients.
A veure, aquesta tarda hem parlat, arran de que ens heu fet la consulta, no? Hem parlat amb alguna font, hi ha una certa, diguem, estupefacció, perquè realment són molt bones condicions. El Barça això ho ha gestionat molt bé. He tingut l'ocasió de parlar amb el Dani Cordero, que és l'autor de notícia, un bon amic.
No necessitàvem confirmació del Barça, si la treia el Dani ja sabíem que...
Efectivament, efectivament, grande. Diguem, coses que són molt bones. Bueno, doncs que no hi ha les garanties, no? Si el Garriga demà es compra un pis i deixa de pagar, doncs quedarà sense pis.
No, si no, no hi ha cap mena d'hipoteca sobre aquest.
Sembla que no. El que passa, quan en aquestes hores hem sentit gent de l'entorn del Barça dient cal transparència, cal transparència, no només estan dient, escolta, si demaneu un crèdit, informeu-nos. També estan dient, es poden conèixer les condicions de...
Què passa si no paguem, no?
Exacte.
Tenint en compte que quan hagin de pagar, igual ja no està aquesta junta, perquè és d'aquí 5 anys.
Podria ser.
I no podrem respondre a aquesta pregunta sense... A què passaria si el Barça no pagués? No es podrà respondre. Sense
però en tot cas, sembla que és una operació molt innovadora.
Sí.
Per una entitat com el Barça.
I té una altra cosa bona, que és que quan tu no vas a un banc, no et fan, diguem, una avaluació del teu rating, de quina és la teva solvència, no? Doncs el Garriga, si va a demanar al banc aquest crèdit, dirà, ostres, el Garriga té un programa de tele que no sabem què passarà amb aquest programa, ai, ui.
Sí, sí, certament.
I llavors hi ha un senyor del banc...
El Garriga té línia de full crèdit, home.
Sí.
El Garriga, vaja.
Hi haurà un senyor del banc, que és el senyor de riscos, no?, que després de mirar-se el Garriga del tort i del revés, dirà llum verda o llum vermella, no? Això a totes les empreses a vegades els incomoda i els molesta, perquè posar negre sobre blanc...
Et fan un informe.
Sí. Sí, i això incomoda. En aquest cas, el Barça s'ho ha pogut, diguem, evitar-ho. I la tercera cosa bona, home, realment el tipus d'interès és bo, és baix. I hi ha una cosa molt, molt interessant que m'explicaven aquesta tarda algunes fonts, que té molt sentit, que és el Barça, anunciant, diguem, aquesta operació, fa un cop sobre la taula a l'hora de negociar amb els seus creditors, amb els seus bancs. És a dir, tu...
En compte que
clar, el següent banc que es posi una mica gallet amb el Barça pot tenir problema. Dius, bueno, molt bé, pues, Estats Units, diguem, que és una, són, diguem, financerament és un país molt avançat i vull dir, no són bojos, que vull dir, el Barça no és que hagi estafat a ningú. Aquesta gent faran un negoci, faran un bon negoci. No són una ONG, aquesta.
I al Barça també li surt a compte fer això. És a dir, que hi guanyen tots, sí, menys els bancs.
El dubte aquí quin és? És si això és tan bo, per què el Barça
ho descobreix.
És a dir, quan fem això del De Jong, que és molt guai, sabeu que en aquest programa hem fet un recital, no?, de com s'explica una operació que és bona pel club, suposadament. Per què això que és tan bo no s'explica? Bueno, jo crec que la principal resposta, i jo no vull especular massa, però és això és un crèdit, això és deute, i el deute pues, mai acaba de ser bo. Segona cosa, si jo sóc al banc i li he donat crèdit al Garriga perquè es compri un pis, m'entero que el Garriga també s'ha comprat un pis amb un altre banc, jo m'enfado. Hòstia, Garriga, t'has comprat un altre pis i no m'has dit res. I ara ja no sé si em podràs tornar la pasta que em devies a mi. Amb la qual cosa vull dir que, escolta'm, que és possible que ho hagin mantingut més aviat en secret per no enemistar-se més, diguem, amb entitats bancàries.
És un, és un indici de mala salut econòmica o no té per què?
Bueno, seria un indici de falta de liquiditat.
Exacte.
No?
El que sí que demostra és... O sigui, una cosa són els números que cerca els pressupostos...
Recordem.
Sí, perquè els pressupostos que es van presentar per aquesta temporada, que direu, home, però si van presentar un pressupost de rècord. Sí, una cosa no treu l'altra. És cert que es van presentar un pressupost amb un rècord d'ingressos de 960 milions d'euros. Les despeses del Barça són molt altes, no superen els ingressos, 929 milions d'euros. Tot això feia que els beneficis nets que quedaven després d'impostos i de treure-ho tot net, et quedaven, segons aquest pressupost, 11 milions d'euros. Per tant, és un exercici que acaba en positiu, però és un marge molt petit per un club com el Barça per poder tenir liquiditat i poder reinvertir diners. El problema que té el Barça és la massa salarial, i això n'hem parlat molt. I això és una de les coses que s'amaga dins d'aquest crèdit que demana el Barça. La massa salarial és de 492 milions d'euros, i tot i que el Barça és cert que ha fet un esforç i l'ha rebaixat del 70%, que representava del pressupost, a un 62%, continua sent uns ingressos, unes despeses, perdó, ordinàries, és a dir, les despeses que tens sí o sí cada any, molt elevades, i que el Barça, clar, són unes despeses que tu no pots treure't, bé sí, d'una manera extraordinària, que és vendre't jugadors importants. És l'única manera.
O augmentant molt els ingressos, per tant, i que aquest percentatge
baixi. Que ells, com en aquestes últimes temporades, s'ha equilibrat el pressupost.
Amb vendes, Neymar, per exemple, t'ajuda.
Sí. De Yerris Mines, de Dinyes... L'any passat es va fer tota una sèrie de vendes que el Barça va gastar menys del que va cobrar pels traspassos. No?
El que sí que el Barça, l'article també queda clar i deixa clar sempre que tots aquests diners que demanen, aquests crèdits, mai estan parlant de crèdits o de diners que necessitin per l'espai Barça. L'espai Barça sempre queda part de tot això que estem explicant.
Hi ha una particularitat amb aquests 140 milions que no els cobren amb un sol crèdit, tinc entès. No. Fan en dos de 90 i 50 perquè, si no, incomplirien l'acord dels estatuts de l'Assemblea
que
els impedeix demanar crèdits per valor menys del valor del 10% del pressupost.
Per tant, Martín, per fer una recapitulació, amb el que sabem fins ara, sembla que el Barça ha trobat aquí una nova via molt interessant.
Sí, tant. Sí, sí. A mi sembla un èxit, diguem, de la gent del...
Perquè si tu demanes un crèdit aquí, per exemple, quin hagués estat el tant percent d'interessos que li haguessin cobrat?
És una pregunta dificilíssima de respondre, Canut, perquè les casuístiques de les empreses són xunguíssimes d'explicar i tal. Però al Barça se li ha donat tractament d'empresa de l'IBEX, diguem, de superempresa de l'IBEX. Superempresa de l'IBEX vol dir que en cap cas et planteges que aquell tio pugui no pagar-te. És impossible que no et pagui. I això sí que es pot dir. Se li ha donat un tractament...
No vull dir
els noms, però ja us teniu els grans gegants de l'IBEX. Quan un gegant de l'IBEX necessita fer no sé què, empassar-se no sé quina empresa, no sé on, van i les condicions s'assemblen a aquestes.
Però és evident que en el contracte hi haurà d'haver unes garanties. Garanties que no sabem i que dius que no sabran si el club no les manifesta. Però vaja, la lògica porta a pensar que encara... Que rebi aquest tractament de gran empresa de l'IBEX i que dius que no et planteges que no et pugui tornar els diners, sí que voldràs tenir unes garanties, vaja.
Això és interessant, és un dat interessant. S'ha parlat molt en els últims anys, diguem, del deute públic dels països. Un país pot deixar de pagar el deute públic? Home, de tant en tant van els argentins i fan fallida, no? Són la gent que van portar mascherano no al món, són capaços de qualsevol cosa.
No piquis.
Ho sento. No,
Andy, que estem pogut... deixant el periodista
no me n'he pogut estar,
rigorós d'avui, a veure.
No, hi ha empreses que es considera que tenen uns actius i una capacitat de generar ingressos tan importants que directament penses que és impossible que no d'això.
I, per tant, no se li demanen garanties. Podria ser.
Podria ser que no se li demanessin. I hi ha un tema més interessant, que és que si Francesc Garriga deixa demà de pagar la hipoteca, potser li executen la hipoteca i li foten la casa. Però i si Pedro Sánchez deixa de pagar la hipoteca? Us imagineu que va un banc espanyol normal i diu a Pedro Sánchez: ostres, t'has oblidat 2 mesos de pagar, pam! I es queda Pedro Sánchez sense casa. Oi que veieu que això possiblement no passaria? Penso que hi ha empreses i institucions i administracions que pel seu pes específic, pels seus, en fi, per les seves particularitats, estan al marge de que els hi pugui passar coses com aquestes. I, per tant, el fet que hi hagi garanties o no passa a ser una mica segon pla, diguem.
Bé, és interessant i intentarem adquirir, recollir més informació per saber doncs, fins a quin punt hi ha alguna garantia, no hi ha cap garantia, o si el Barça aquí ha fet la diana en trobar una manera de finançar-se de manera sorprenent, innovadora i, per tant, molt positiva pel club. Martín, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ho has fet molt bé, com sempre, però avui...
Molt entenedor.
Sí, no, per això l'hem portat amb ell, perquè teníem diverses opcions i hem dit, jo crec que millor que el Martín no tindrem.